Al matí, a Ràdio Sabadell.
I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down?
Des de les 9 del matí fins a 2:15.
What's going down?
Amb Raquel García.
Les 12 i 8 minuts és l'hora d'escoltar les vostres consultes, els vostres dubtes, i és que comença una nova edició dels teus drets en directe. Obrim els nostres particulars números de telèfons perquè el nostre bufet d'advocats us vol assessorar sobre temes diversos, com per exemple herències, divorcis, també totes aquelles consultes en l'àmbit laboral i tot el que necessiteu saber. Així que si teniu alguna pregunta o inquietud sobre qualsevol de les àrees de dret, no dubteu en enviar-nos una nota de veu. Apunteu, la veu ens explica on.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
O també ens podeu enviar un mail a almatí@radiosabadell.fm. Repeteixo, almatí@radiosabadell.fm, amb totes les vostres consultes. I per trobar les respostes a les vostres inquietuds ens acompanyen, com tots els dilluns, els advocats Jordi Català i la Gemma Reynon del bufet Català Reynon, amb despatx a Barcelona, però també sabeu que també tenen un despatx a la nostra ciutat, a Sabadell, al carrer Església número 7, al segon pis. També els podeu trobar per telèfon. Apunteu al 93 201 57 27. Repeteixo, 93 201 57 27. Jordi i Gemma, bon dia i benvinguts.
Hola, buenos días.
Bon dia, què tal?
Amb moltes consultes dels nostres oients sobre temàtiques molt diferents.
Pues genial.
Vinga, comencem a entrar en matèria.
Claro que sí.
Vinga, amb la primera.
Bon dia. La meva pregunta és: tinc un contracte de lloguer de 5 anys. Ara se m'acaba. El propietari em pot fer fora del pis? O si me'l renova, em pujarà el lloguer? O em pot canviar les condicions? Gràcies.
Crec que aquesta és una consulta que molts dels oients se sentiran identificats perquè s'obren molts interrogants, no?, quan un intenta doncs, renovar el contracte de lloguer. A veure, què li podem dir a aquesta senyora?
Pues sí, i ha fet. Ella diu que té de fa 5 anys i, per tant, pues, bueno, encara té sort perquè la llei actual estableix que com a màxim 3 anys, és a dir, que a lo millor hi haurà molta gent que als 3 anys ja s'ha de plantejar què és el que passa. I el que passa és que quan acaba el contracte, pues és veritat que si el propietari vol canviar totalment les condicions, ho pot fer. Si vol fer-lo fora, el fa fora. Si vol duplicar-li la renta, ho pot fer-ho. És a dir, hi ha total llibertat, no hi ha cap tipus de limitació, com hi havia abans a la llei antiga i tal. No, ara ja no hi ha cap tipus de lligam ni limitació per part del propietari. Per tant, això vol dir que tant el llogater s'ha de portar bé, ha de pagar al dia i tal, perquè si no el propietari, pues, a la mínima, pot decidir de que canvia de llogater. I, per tant, no hi ha gaires més opcions. El que sí que és veritat és que també el llogater, aquell que paga cada mes, que ho fa tot i compleix bé i es porta bé amb tots els veïns i no causa problemes, pues també és un atractiu per part del propietari i també pot fer, a lo millor, que ampliï el número d'anys del contracte o, a lo millor, si és que cal, doncs, potser inclús reduir el preu, perquè a lo millor en aquell moment es va fer d'una manera que no estava gaire ajustada i ara pot aprofitar i dir, mira, escolta'm, menys valor, però tens la seguretat de que jo et pagaré. No ho llogaràs a qualsevol altre que a lo millor pues, et deixa de pagar d'aquí 3 mesos i tindràs problemes, no?, per fer-lo fora. És a dir que, bueno, es torna a començar de zero.
O sigui que s'ha tornat més restrictiva la llei en aquest sentit, però sí que a vegades és segons la bona voluntat, no?, que entre les dues parts.
Sí, vull dir que, home, tot depèn de les circumstàncies, però és veritat que si el propietari en aquest temps pues, ara ha decidit pues, o doblar la renda o a lo millor fer-ho servir pels seus familiars o per la raó que sigui, pues has de marxar. Uh-huh.
Doncs assessoreu-vos, perquè com ens explicava el Jordi, us poden canviar les condicions, a ampliar o no aquest lloguer i fins i tot pujar l'import del vostre lloguer. Continuem amb més preguntes.
Bon dia. La meva pregunta és: la meva empresa em fa fer hores extres i no me les paguen.
Ho poden fer, això? Si em nego a fer-les, em despediran? Gràcies.
Avui una altra consulta també d'un altre oient que jo crec que més d'un se sentirà identificat, perquè és cert que, tot i que la llei diu que s'han de pagar les hores extres o compensar, no? Em sembla que no sempre passa això.
Exactamente. Y a ver, no todos los convenios permiten la realización de horas extras. Es decir, que depende del convenio, hay que mirar el sector. Hay unos que sí que te permiten hacer horas extras y otros que no, pero que en todo caso son voluntarias. No te puede la empresa obligar. Y despedir, pues menos que menos, ¿no? Es decir, que si te niegas estaríamos ante un despedir. Pido nulo. No obstante, ¿de qué dependerá aquí? Pues depende de la antigüedad que tenga esta mujer. Si lleva muy poquito tiempo trabajando en la empresa, provocar ese enfrentamiento, ¿qué le supone? Pues casi que vaya buscando otro trabajo que más le convenga. Si lleva mucho tiempo en la empresa, es una empresa grande, ahí sí que, bueno, incluso pues a través de los representantes sindicales o intentar llegar pues a unas condiciones de establecer con la empresa pues que no te va bien hacer horas extras, puedes tener tu vida, puedes tener tu organización, etcétera. Es decir, que más vale actuar de forma correcta que no pues enfrentarte a la empresa, que no nos llevará a buen puerto, seguro.
Al final, com sempre ens diuen, també sentit comú.
Claro, sentido común. Ahora, si la empresa te obliga, entonces ahí estamos nosotros, para enfrentarnos a la empresa, para demandar a la empresa y para ir hasta donde haya que ir.
Doncs ja ha quedat clar. Una altra de les consultes dels nostres oients.
Bon dia. La meva pregunta és, soc un camioner que haig de fer viatges de diversos dies i el meu jefe no em paga les hores extres. I el menjar me'l tinc que pagar jo, portar-me un tàper i no em paga dietes. És correcte, això?
Pues mira, estem
aquí s'afegeix un altre problema, eh? Sí. El mateix
sí.
De les hores extra, però a més a més...
Mismo que antes, sí, exacto.
Sí, home, el tema de les hores extres ja ho hem dit, el tema de les dietes... Els transportistes pensem que hi ha diferents opcions, eh? O sigui, hi ha transportistes que la seva activitat està inclosa dintre de la normativa de l'Estatut dels Treballadors, és a dir, està regulada com qualsevol altra activitat laboral, i hi ha altres que no queden regulats dintre dels estatuts dels treballadors, sinó que si la seva càrrega de vehicle supera unes quantitats, llavors són autònoms. Clar, tot això té que veure amb el respecte de si la de les dietes, si les hores extres, etc. Perquè si no queda inclòs dintre de la relació laboral, si no s'estableix aquí un contracte laboral, llavors tot és negociable i cadascú, pues, bueno, a lo que arribi, la seva capacitat de negociar. Si estem dintre dels drets laborals, d'un contracte laboral, a partir d'aquí ja no hi ha que discutir res. Evidentment les dietes s'han de pagar, evidentment les hores extres s'han de pagar. El que sí és veritat és que moltes vegades els honoraris, el salari dels transportistes, doncs, bueno, des del punt de vista de l'empresari ja és suficientment elevat com perquè cadascú es pagui el menjar. Bueno, això hi haurà que atendre una miqueta a si hi ha un conveni específic per l'activitat o si és el conveni de, bueno, el general de la província o de la comarca, i a partir d'aquí pues, veure, i si realment el conveni estableix que hi ha obligatorietat per part de l'empresa, pues, evidentment que ho pot reclamar-ho.
Doncs a reclamar-ho, i després una altra cosa ja sabrà a veure quin import li paguen aquestes dietes. Continuem.
Hola, bon dia. Jo tenia una consulta. L'altre dia jo anava a camí a la feina amb la meva bicicleta i un cotxe no em va veure i em va tirar al terra i em va fer unes quantes lesions. En principi jo no tinc assegurança, llavors voldria saber si puc reclamar alguna cosa. Moltes gràcies.
Sí. Claro, si le tiró el coche uh-huh. y la culpa, aquí lo básico, lo fundamental es ver claramente de quién fue la culpa. La bicicleta tenía que ir correctamente por el carril, tiene que respetar las señales de tráfico. Si fue el coche el que se saltó, pues un stop, un cedal paso, el que no lo vio, la culpa es del coche. Ahí no tenemos problema, porque el que va a pagar es la compañía, al contrario. No obstante, un consejo para todas las bicicletas que tengan seguro. Parece una tontería, pero es la responsabilidad que te puede caer encima, porque ahora hay muchísimo tráfico en bicicleta y pues suceden accidentes igual que con coches o igual que con una moto. Pillar una persona anciana, que esa persona anciana pues esté con unas lesiones durante mucho tiempo, todo eso, como no tengas un seguro, lo vas a tener que pagar de tu bolsillo, con lo cual es muy importante tener un seguro. También el seguro te cubre la responsabilidad, te cubre la reclamación. reclamación, es decir, que si tuviera seguro, podríamos hacer la reclamación y pagaría el seguro, uh-huh. esa asistencia jurídica. Es decir, hay muchas ventajas de tener un seguro. Ir en bicicleta es un acto que, bueno, que conlleva sus riesgos y, por lo tanto, 100% aconsejable. A partir de aquí, si la culpa era al contrario, pues igualmente vamos a tirar para adelante, vamos a reclamar todas las lesiones que tenga, claro que sí.
Clar que sí. És important, això, que també m'imagino que una assegurança d'una bicicleta no deu sortir...
A ver, nada es caro cuando lo que estás evitando es un desastre que te puede arruinar la vida. Uh-huh. Porque dependiendo de la indemnización puede ser mucho el dinero que te cueste. Entonces, de verdad, vale la pena hacer ese gasto.
Sí, sí, millor fer aquest petit gest, no?, econòmic i després, doncs, evitar alguns mal de caps. I l'últim àudio d'avui.
Hola, buenos días. Tengo 17 años y me quiero ir de casa. Y mis padres no quieren. ¿Puedo irme?
Mira aquest. Té ganes de marxar ja, però encara és menor.
Sí, Loina, sí. Faltaria aquí una pregunta. ¿Quién va a pagar esa huida? Porque claro, si tiene independencia económica, genial, pero si son los padres, bueno, ¿y me pagarán mis padres la comida, me seguirán lavando la ropa, me pagarán el piso? Bueno, yo creo que lo importante más que la edad es el tema de la independencia económica.
Claro, eso no lo ha especificado, pero no a 17 años podría marchar, llavors, de casa.
En principio sí, en principio...
Mm-hmm. Sí, home, una persona entre 16 i 18 pot demanar la seva independència, vale? La seva autonomia, sempre i quan, pues, evidentment, tingui una solvència econòmica per poder-se pagar les seves despeses. Estic segur de que si ell vol marxar però no té cobert tot aquest aspecte, pues, bueno, els pares llavors no posarien cap inconvenient. És a dir, si volen que el seu fill se'n vagi perquè així, pues, bueno, ell té la seva pròpia autonomia, la seva pròpia capacitat de fer i desfer, bueno, si els hi paguen no passaria res. Vull dir, llavors no, suposo que no tindria origen aquesta pregunta, no? La pregunta és quan un li diuen que no i resulta que ell vol marxar. Pues, evidentment necessita aquesta autonomia econòmica per poder fer-ho, perquè és que si no, si els pares no accedeixen, pues, evidentment tindrà que estar a casa els pares si vol que algú li cobreixi les despeses.
Clar, igual que hem de fer tots, eh? Si no tenim aquesta independència econòmica, és igual que tinguis 17 com 35.
Clar. Sí, sí, és així.
Doncs, com sempre, ens ofereixen les respostes a les vostres inquietuds, a les vostres preguntes, després sempre s'ha d'anar un pas més enllà, i per això us recordem que Català Reynon es troba, doncs, a la nostra ciutat, també a Barcelona, però a Sabadell els trobareu al carrer Església número 7, al segon pis, o al telèfon 93-201-5727. Que vagi molt bé la setmana i ens veiem el proper dilluns.
Igualmente, un plaer com sempre.
Ens veiem.